Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Avui el magazín s'interessa per la figura del pare. Diumenge es va celebrar el Dia del Pare i això ens ha generat algunes preguntes a les quals volem donar resposta. Per aquest motiu, avui parlem amb pares sobre aquesta figura, la seva situació avui dia, com ha anat canviant els últims anys i com es perfila de cara al futur. Per tant, avui compartim aquesta taula amb quatre pares. En David Millà, molt bon dia, David.
Bon dia.
Té dos fills i està esperant el tercer.
Filles, sí.
Filles, tot filles?
Tot filles.
I espereu el tercer, que és nen
tercera.
O nen? Tercera.
Sí.
Déu-n'hi-do. Jordi Mulgó, molt bon dia.
Bon dia.
Un fill i avi d'un net.
De dos netes.
Ah, dues?
Dues netes.
Déu-n'hi-do, m'havia perdut ja. Paul Bradley, molt bon dia.
Bon dia, Carme.
Pare primerenc.
Correcte.
De fa mesos.
Dos mesos i dues setmanes farà aquest diumenge.
O sigui que s'està estrenant en aquest rol de pare. I el Toni Soriano, Toni, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Pare d'un fill i una filla.
Sí, exacte.
Molt bé. Doncs avui volem parlar precisament de la figura del pare amb vosaltres, segons la vostra experiència, el vostre punt de vista. I d'entrada, ja que hem fet referència a la celebració del Dia del Pare, m'agradaria preguntar-vos si us sentiu identificats amb aquesta celebració. Representa alguna cosa per vosaltres?
Personalment, jo no m'identifico massa, ni amb el Dia del Pare ni amb el Dia de la Mare. Vull dir, és una responsabilitat que tu assumeixes abans, no t'han de fer cap honor, diguem-ho així. És qüestió de responsabilitat i de decisió pròpia. Vull dir, no hi veig el sentit.
No cal.
No cal.
No cal. Què en penseu amb la resta?
Jo en el meu cas sí que el vaig viure d'una forma una mica més especial, perquè potser en el ritme de vida que portem és un moment de pausa i dir, ei, parem tot un moment, i aquest dia només, i lamentablement, doncs a vegades ens hem de trobar un moment i dir, ei, parem, i aquest dia només, i és com una mica com l'aniversari, dir, doncs en aquest dia, com a Dia del Pare, en aquest cas és el dia de les teves filles, en les quals doncs, tu disfrutes plenament perquè no sempre tens l'oportunitat de fer-ho, encara que, com ha dit el company, doncs, hauria de ser cada dia. Ja ens agradaria.
Què més?
Jo, en el meu cas, com era el primer, sí que fa il·lusió, però tampoc vaig ser molt conscient. És a dir, va anar passant el dia i al cap d'una estona la meva parella, de fet, em va dir, ai, felicitats. No? I ma mare també em va trucar a mig matí i em diu, felicitats, papa. I dius, ostres, és veritat, no?
Et vas sentir una mica diferent?
Sí, fa il·lusió, però sí que és veritat que penses, bueno, som pares al final els 365 dies de l'any, no? I al final és una responsabilitat dia sí, dia també.
Mm. Suposo que té un aspecte una mica lúdic i joiós quan els nens són petits, com el David, que els deu estar disfrutant ara, que li porten els primers regals de reconeixement del papa i que t'ha portat el primer dibuix i coses d'aquestes. I després, amb els anys, acabem com el Jordi, que diem, bueno, pues sí, un dia més, no? Vull dir, que ens anem reposicionant tot una mica. És a dir, sí que és veritat que tens uns anys que ho disfrutes, perquè quan et ve el fill o la filla amb el regalet et fa molta il·lu, i després pues, bueno, ha quedat com un dia més que dius, bueno, pues, per què hem de festejar el Dia del Pare quan tots els dies fem de pares?
Uh-huh. Jo tinc, perdona, justament una anècdota sobre el dibuix. I és que nosaltres fa dues setmanes vam obrir una botiga a Barcelona i amb el mostrador nou i així blanc, de fusta, preciós. I la meva filla en aquell moment, el dia abans, estava a la botiga i amb un retolador permanent m'estava fent un dibuix pel Dia del Pare. Jo no sabia què estava fent, estava ratllant. Total, que aixeco el que estava fent i tot el mostrador ratllat amb el permanent. I me la quedo mirant i miro el dibuix i era un dibuix per mi, felicitats, papa. I dius, i et trobes amb aquest dilema, respires fons i dius que et fa molta il·lusió, perquè realment te'n fa, i evidentment tot és menys important quan veus aquest famós dibuix del Dia del Pare, en aquest cas de 6 anys.
Aquí m'hi apuntaria jo, eh? Vull dir, fos el dia del pare o no fos el dia del pare, però, bueno, el fet
no,
de
clar,
que...
No, clar, era un dibuix per en aquest cas, sí, sí. I concret del dia del
exacte,
pare.
Exacte,
exacte. Jo què li he de dir?
No, res.
Ara us faig una pregunta que no sé si us l'heu plantejat en algun moment, suposo que sí. Quan descobriu la vostra vocació com a pares? Realment hi va haver un moment en què vosaltres vau pensar en aquest fet? Vull ser pare abans de ser-ho? O la vida us ha portat i ha anat així? No ho sé.
Almenys el meu sentiment va ser, i a més el recordo molt bé, sobretot en el primer, perquè encara és per mi és la màxima expressió d'amor amb la parella. O sigui, al final tu estàs creant un ser viu que tindrà la seva pròpia identitat, però no deixa de ser la font del que tu en aquell moment més t'estimes, que és la teva parella, i de tu mateix, i dius, és que és la màxima expressió per mi d'amor. I, evidentment, després la criatura ja no serà una combinació de les dues, sinó que tindrà la seva pròpia personalitat, i això és el que tu desitges, però en aquell moment és allò. I recordo durant l'embràs del primer, que era això, dius, és que tindrem una criatura que és com la fusió, o té una part de tu i de mi, i al final, el típic, que no et pots recriminar gran cosa, perquè al final tu llegeixes el caràcter d'uns o dels altres, o de la teva família o de l'altra, en el que, per exemple, a vegades doncs no t'agrada tant, que si és tossuda, que si... I al final no deixes de ser tu i la teva parella.
Però tu et reconeixes en el moment en què penses, vull ser pare?
Evidentment, però és amb aquesta correlació, és a dir, hi ha aquest silogisme. Jo m'estimo molt a la meva parella i la màxima expressió és tenir una criatura. Llavors, ja no ho veus tant com a tu rol de pare, sinó com a expressió d'amor cap a la teva parella. No tant jo sóc pare, per tant, com a pare, i ara una mica així reflexionant, dius quina responsabilitat tinc. Clar que tinc una responsabilitat, però... quin rol tinc? Tinc un rol d'autoritat? Tinc un rol de... No, en el primer moment és un rol d'expressió d'amor, per mi. I després vas assumint altres rols, altres connotacions. Però com a pare, com a figura jeràrquica, o com a... no és almenys el sentiment inicial, sinó, és a dir, m'estimo la meva parella i que hi ha més bonic que una criatura, en aquest cas, i sobretot en el primer braç, que és quan més es viu.
I la resta com aneu de vocació?
Jo coincidiria bastant amb ell. El que passa que el plantejament que ens vam fer amb la parella va ser més de construir, de fer un projecte, no? I en el moment que tu estàs amb la teva parella i hi ha l'estimació, hi ha l'amor, hi ha tot, et dius, bueno, acabem de fer un projecte, parlem-ho, i a veure què, i així ho vam viure nosaltres, no? I recordo molt, molt, durant l'embaràs, pors de que si seria capaç, de que si podríem tirar-ho endavant, bueno, fins que va néixer, en el moment que va néixer va desaparèixer absolutament tot. És com una cosa profunda, que no saps d'on surt, però surt, eh? I, bueno, i aquí estem fins avui.
Pol.
Jo, clar, nosaltres portem, malgrat que som joves els dos, portem molts anys junts, no? I és una cosa que quan... No quan, des de que comences a sortir, no? Però a la que portes uns anys, doncs...
T'ho planteges. Parlant,
tu planteges, no? Ja, per exemple, em deia, oi, doncs jo, a mi m'encantaria tenir-ne tres. No? I tu dius, bueno...
I tu què penses?
A mi m'agradaria començar-ne per un i ja veurem. No ens tirem a la piscina sense saber si hi ha, i bueno, no? Fem un pas a pas. I bueno, doncs clar, va passant el temps i dius, pues ostres, sí, no? Tinc ganes, a més en el nostre cas, a costat, vull dir, i com ha sigut una cosa que hem hagut d'anar insistint, no? Com més et costa, no? més il·lusió et fa. Recordo quan vam veure el primer test d'embaràs, no? Allò positiu, estàvem els dos, ostres, que maco, no? Mm-hmm. Però bueno, lo maco, maco, no? Realment és quan la tens en braços, no? El primer moment que la tens, sí, sí. Dius, uau.
Toni.
A veure, hi ha tot un procés madurativo, no? És a dir, tu penses que això, que vols fer un projecte, que vols fer coses i tal, passes per l'angoixa de que, Dios, esto no, yo no valgo para esto, y luego resulta que no, que valemos un poquito más de lo que parecemos, no?
Sí.
són companys d'una parella que és mare i que fa el 95% de la tasca. I llavors hi ha tot un procés d'aprenentatge de coses que anem descobrint dia a dia, que des de canviar el primer bolquer, hasta fer el rotet, hasta, jolín, el niño i ja... vull dir, totes aquestes coses, vull dir, et van marcant, però no és tan assumir això, vull ser pare, com vull compartir coses amb la meva parella, vull fer coses amb la meva parella, i una d'elles és fer això, no? Sí, fer tot un projecte, iniciar i veure com surt. I luego sale como sale, ¿no?
ens traslladem a un dels àmbits potser més feixucs, més difícils, que és l'àmbit domèstic. A l'àmbit domèstic m'agradaria saber quin és el rol que vosaltres assumiu.
En l'àmbit domèstic, en el nostre cas estem en un moment de molta feina laboral, a més compartim projecte, en el projecte familiar que comentàvem abans, amb tota la raó, doncs hi ha un projecte també, les pròpies botigues per nosaltres és un projecte també familiar. Això a vegades barreja les coses, les fronteres són molt
fines,
molt, fines, molt dèbils, i al final, per exemple, ho comentàvem ara abans d'entrar amb el Pol, no? Uh-huh. I ho comentàvem, doncs, que no és senzill, la casa a vegades, bueno, a vegades no, a la casa, al cotxe, de la majoria, crec, de pares, està fet el que no estava fet quan érem solters. I està fet una mica un desastre. I ho relativitzes tot una mica, però també tens aquesta sensació de que ja no et queda quasi espai personal, no et queda espai, doncs, per coses més quotidianes, i els rols, òbviament, em contava abans el company, que això, que una dutxa de 10 minuts és un luxe i que tots necessitem. Per tant, això vol dir que si una s'està dutxant, doncs l'altra s'ha ocupat de la criatura. Per tant, és veritat que encara hi ha un biaix sobre els rols, per emocions, pel que sigui, per cultura, però avui en dia, si treballen els dos, és que és insostenible que els dos no tinguin una part del rol. Uh-huh. El biaix hi és, però és que no hi ha més, no hi ha més.
Jo amb aquest aspecte tinc una sensació de que la meva o la nostra generació, junt amb el Toni, som una generació que vam començar coses noves, vam trencar amb una rutina anterior de la figura del pare com a autoritat, de la mare, doncs, com a cuidadora. No sé, jo tinc la sensació de que vam ser dels primers a anar trencant això, segurament pressionats per la societat, però també amb una mica de ganes. És a dir, el fet de compartir les feines de casa, el cuidar els nanos, haver d'anar al metge, no té per què anar al metge només la mare, i, doncs, també hi va el pare, els bolquers, qualsevol cosa, o sigui, anar a l'escola o estar pendent, totes aquestes coses, no sé si és pel fet de tenir el sentiment aquest que us deia abans de fer un projecte en comú, les vam compartir, també pressionat per el que dius tu, no? És que el món treballava amb tots dos i el món et va pressionant i et vas quedant sense temps propi. Però al final esclata tot com, no sé, com ara que estem a la primavera, doncs com una rosa, no? És la família que es conjura per tirar-ho tot endavant, no? I aquest rol del que jo vaig viure amb el meu pare d'autoritat i amb la mare, doncs, de suport, nosaltres el vam intentar de trencar, no sé si ho vam aconseguir, però aquesta sensació jo la tinc. I hem compartit, i compartim, i compartirem, perquè ara és una segona joventut, us ho juro, amb les netes, és com si tornéssim a començar, amb una diferència, que jo ara no tinc responsabilitat, i ara disfruto.
Ara t'ho passes bé,
exacte.
Després parlarem del llegat que ens han deixat els nostres pares, per contrastar i veure com han canviat una mica els temps. Però continuem parlant de l'àmbit domèstic. Pol?
Sí, jo coincideixo amb el que diu el Jordi. En el nostre cas, les tasques són plenament compartides, tret de certes coses que només pot fer la mare, com és el donar el pit. En el nostre cas, a més, la Lola, que té 2 mesos i poc, i pren el pit, clar, això és una cosa que només pot fer la mare. En el moment que passem al biberó, pues, jo podré assumir aquesta part. Però sí que és veritat també que, clar, hem notat el canvi també des de que jo m'he reincorporat a la feina, no? Vaig tenir la sort de que al néixer el 2017 vaig tenir tot un mes de permís de paternitat. No conec la diferència amb el fet de tenir 2 setmanes, com es tenia abans, o 3 dies,
com 3 dies.
Era el cas del
Jordi. Hola, i adiós.
I el Toni. Però bueno, me'n puc fer una idea, perquè la veritat és que a mi el mes se'm va passar volant, entre que fas tots els tràmits, preparar-se, i et fas una mica la idea de la nova vida, aquest temps es passa volant. I ara, per exemple, me n'adono, no?, que quan arribo a casa, l'Aida s'estima la Lola més que la seva pròpia vida, no?, però arribo a casa i el primer que em fa quasi és...
Té. Sí.
Perquè, clar, és que me'n faig la idea, que és tot el dia, clar, és una exigència constant. I ha de ser, i és molt cansat, evidentment.
Avui en dia no s'entén la figura del pare dominador dels nostres pares,
sí,
almenys el del Jordi i el meu. Els vostres suposo que ja pertanyen quasi a la nostra generació. I amb aquest model fet o prefet que teníem fet, nosaltres sí que és veritat que hem hagut de col·laborar molt a casa i fer moltes coses a casa. I bueno, no estàvem molt preparats, però bueno, al final és el que et van deixant que facis, no? És a dir,
exacte,
fes el dinar, o fes a comprar, o fes tal cosa, o fes tal altra, no se'n fien de que vagin la criatura molt bé al principi. Vull dir que has de passar per tot aquest procés de que et van donant petits espais amb els quals exercir aquesta paternitat. La teva parella és la primera que et domina el tema, no? I després, sempre hi ha aquesta figura al voltant dels avis, que són els que van venint i et van, doncs, malcriant una mica això, o et van dient que això no ho fas bé, o tot això. Però bueno, vull dir que te'n surts, que te'n surts i col·laboràs a casa, perquè és que si no té sentit. Amb el món actual no té sentit. Amb el món del 1950, probablement la figura patriarcal que sortia a les 8 del matí a treballar i tornava a les 10 de la nit, i els nens els veia 2 minuts i la dona estava sempre a casa, doncs potser era una altra història. Ara no.
Aprofitem, doncs, per introduir aquesta comparació entre l'educació o el paper que van fer els nostres pares, o els vostres pares en aquest cas, amb vosaltres, i el que esteu fent vosaltres amb els vostres fills. Quines diferències hi veieu?
Bueno, diferències moltíssimes, però també lligant una mica amb el que comenten els companys abans, sense la figura dels avis, almenys quan la parella treballen els dos i de forma intensa, doncs no s'entén. Per tant, al final, els nets, en aquest cas, i els fills, comparteixen educació de 2 generacions. Uh-huh. Al final, el tema dels rols, en el nostre cas també, hem d'introduir els avis, i quasi es passen més hores amb els avis quasi que amb nosaltres mateixos. Per tant, al final, no és... Ja per mi ja no és si compartim tasques entre la parella, sinó és més una relació intergeneracional de que, és que ja us dic, passen quasi més hores amb els avis, i sense els avis no podríem nosaltres seguir amb aquest ritme. Evidentment, tampoc no és un ritme que perpetuem, perquè tampoc no té sentit, ni tenen nens per això, però la realitat a dia d'avui ens ha portat a aquesta situació. Dit això, notem els canvis i els avis que hem de fer. Els hem de perdonar els diferents punts de vista sobre l'educació.
Els hi deixeu fer.
I què farem? I què farem? Primer perquè hi ha...
Per interès?
No, perquè hi ha l'essencial, que és que se sentin estimats i que hi hagi passió, i això hi és i no és negociable, i aquesta és la línia no negociable. Per tant, cert que com a rol d'avis... jo no els conec en aquest cas com a... Bueno, els meus pares sí, però els meus sores no. Com a rol de pares, és pura devoció. I amb això tu no hi pots... Ja t'encarregues tu de ficar-hi fre quan et toca, però després perdones, evidentment, moltes altres coses, perquè és que en el fons és el que tu vols, que se sentin segurs, que creixin
amb l'estima i amb aquest ambient una mica de felicitat, a veure, felicitat, entre cometes, tenen les seves coses, però amb aquest ambient una mica de seguretat, sobretot. Aquest és el que busquem. I al final tenim la sensació de vegades que és com un pèndol, no? La teoria del pèndol, que passem de l'educació més estricta a tot el que és ara una mica més laxa i sobretot la criança con apego. I...
Aquesta és la diferència que tu has trobat entre el paper de pare que va fer el teu pare i el que estàs fent tu
jo
ara?
Jo en aquest cas sí, en aquest cas parlo més dels meus pares, perquè crec que els meus pares sempre han estat més de criança con apego, però els meus pares eren una mica més estrictes, marcant límits, tots marquem de límits, però molt més estrictes i s'ha de fer perquè s'ha de fer. I relativitzant menys les coses, les normes estaven per sobre de les, a vegades, de les circumstàncies. I no ho considero dolent, però simplement ara doncs, hi ha una tendència molt més laxa i de relativitzar i de dir, bueno, val la pena, ens podem estalviar aquesta bronca, abans no, eren, la ratlla és aquesta, i és que ni un centímetre, perquè si no perdo la meva autoritat que comentaven abans.
Sí.
I l'autoritat estava per sobre de la circumstància o la negociació, i ara tot és molt més negociable. I segurament ens anirem a un extrem i després, bueno, suposo que...
Precisament aquest extrem que tu parlaves, o aquest moviment del pèndol, David, fa que els pares d'avui, això és una pregunta que introdueixo ara perquè responguis tu o qui vulgui, els pares d'ara són més sobreprotectors?
Sobreprotectors com a concepte negatiu no ho posaria, perquè no sóc jo per jutjar-ho. Més protectors o més flexibles, sí. És descriptiu, però no com a valoratiu, no m'atreveixo a valorar-ho. Jo faig el que jo crec i que, a més, és diferent del de la meva dona i diferent dels meus sogres o diferent del que farien els meus pares. Si està bé o malament, el temps ho dirà. Tampoc en la mesura en que és el que tots desitgem i que tots el que lluitem és que els nens siguin feliços. Si al final ho aconseguim i sàpiguin desenvolupar-se el dia de demà, doncs ho haurem aconseguit, però això no ho sabrem fins aquí. I està clar que sempre tindrem la sensació de que les coses s'haguessin pogut fer millor d'una altra manera i sempre la tindrem segur. Fem una cosa o fem una altra. Per tant, des d'un punt de vista del judici, no ho definiria com sobreprotectors. Que ara negociem més els límits, està clar.
Mm-hmm. Tornem a l'origen de la pregunta, que era comparar el paper dels vostres pares, figura masculina, amb el paper que esteu fent vosaltres com a pares.
A mi em feia memòria mentre parlaves de just que sóc de la generació anterior. És a dir, jo, clar, els meus pares els recordo estrictes. L'autoritat del pare era l'autoritat del pare. Era, a veure com us ho dibuixo. Si jo estava a casa i estava amb un company o estàvem jugant o estàvem no sé què, quan arribava el pare allò es anava relaxant, els companys se n'anaven, perquè era el que es feia en aquell moment, no? O sigui, arribava l'autoritat i la família es quedava, vull dir, tothom...
Es restablia l'ordre.
Sí. Jo la vaig viure així. No és negativa, tampoc no la jutjaria de negativa. Era el que hi havia, era el rol que tenien marcat. El pare portava endavant tota una sèrie de temes que, entre cometes, eren importants pels fills, i la mare també ho feia, però per separat. I el que jo veig ara, amb el que hem intentat de fer amb els nostres fills, és juntar aquest... ens hem relaxat més amb l'autoritat que nosaltres vam viure i hem intentat de transmetre doncs, que si som tres, som tres, que si som quatre, som quatre. I llavors cada un ha anat agafant el seu rol particular, potser. Jo crec que no vaig repetir aquesta autoritat tan ferma, però sí que em vaig quedar a mig camí i tu m'ho has confirmat. És a dir, veus... Jo m'he quedat a mig camí.
Bueno, ja és un canvi.
Exacte.
Ja és un canvi.
El resultat que dèieu abans, si em poso a analitzar-lo, ara mon fill ja de 35 anys, veig que no és dolent del tot. És a dir, el fet d'haver començat a negociar, de canviar l'autoritat per l'explicació una mica, no? És a dir, a veure, l'autoritat era fins aquí arribaves, i nosaltres potser vam començar a obrir una mica la porta i intentar de fer entendre el per què deies no o per què deies sí, indiferentment. Jo aquesta bàsicament és la ho copso així i ho visc així, de l'anterior al nou. Si jo ara puc mirar-me el meu fill i veure com tracta a les netes, clar, hi veig un altre canvi. Jo els veig molt més preparats del que jo podia estar en aquell moment, de transmetre, de negociar, d'educar, de fer les coses que, evidentment, moltes no hi estic d'alhora, eh? Però no ho dic, no ho dic perquè em penso que ho hem de respectar. Però sí que em veig un canvi posterior, i a mi el que em tranquil·litza és de que hi ha seny amb el que es fa, no? Amb el negociar, amb el tractar els nanos d'una altra manera, però no sobre, jo no veig sobreprotecció de moment. No veig una sobreprotecció sobre els nets. Vull dir, veig un canvi diferent d'educació o de transmetre valors. I llavors, quan em toca ser avi, aprofito el meu pensament i intento traspassar-ho. Aquest és el meu sentiment.
Molt bé.
Vull dir...
Pol?
I en el meu cas, clar, quan era petit, no, pues, era una mica el clitxe de família de l'època, no? El meu pare era el que treballava fora de casa, ma mare era la que treballava també, però a casa, no? Quasi, pues una feina quasi amb més càrrega inclús que la que podia tenir el meu pare fora, no? En el meu cas, a més, érem quatre germans. I ma mare, pues, era la que s'involucrava més en les coses de l'escola, i mon pare, pues, era una mica més amb el que passaves estones als caps de setmana, a fer cosetes, sorties amb la bici, a fer una volta per la muntanya. I ara, amb el paper d'avis, sí que veus una miqueta, no? Pues, que ja s'han alliberat una miqueta d'aquesta càrrega de responsabilitat d'educar, no? També eduquen, evidentment, però també tenen una miqueta el paper aquest de, positivament, no ho interpretem en el sentit negatiu, de malcriar, no? D'aquelles coses que tu no et donaven quan tu eres nen, no? I que veus que ara els hi donen,
sí.
No? I dius, ostres, a mi em deies que no? O demanava, compra'm un huevo kinder, que no hi havia manera que me'l compressis, i ara amb ella li compres? No?
Sí, sí.
Aquesta, bueno, ja està bé, no? Dius, però escolta'm, també és la seva manera de
trencar norma.
Exacte, sí.
Però has notat diferència?
Sí. A veure, també és veritat, per exemple, en el cas de ma mare, ella va tenir tres fills amb 2 anys i mig de diferència. Vale? I ella, per exemple, ara, quan ens va amb la Lola, diu, ai, és que la teniu massa en braços. No? Clar, ella en el seu moment també ho entenc. En aquella època rebia
no
una altra educació.
Era,
era un altre mètode, no? També de deixa'l plorar.
Sí.
Clar, a més, en el cas de que en tenia 3 amb 2 anys de diferència, era, és que si no et plora una, et plorarà l'altra, o si no et plorarà l'altra. Clar, et passaràs les 24 hores del dia amb un nen en braços. I li costa, però sí que és veritat que després, no, la veus allà, que estàs amb la nena en braços, i et va mirant i dius, la vols agafar una estoneta? Diu, ai, sí, deixa-me-la. No? Ja està encantada de tenir-la en braços.
Toni, en el teu cas tornem a l'època de l'autoritat també, amb
sí.
El pare?
Més que l'autoritat, jo el que estic molt content d'haver-li pogut donar als meus fills és temps, el temps que no em va donar el meu pare, no? Perquè per feina i a més el meu pare pobre tenia una feina d'aquestes dures, que treballava a Mercabarna quan Mercabarna era Mercabarna i aixecaves a les 3 del matí, i per tant els bioritmes familiars eren absolutament diferents, no? I llavors, clar, jo del meu pare disfrutava molt poc, perquè a més els dissabtes, en aquella època es treballava els dissabtes també, eh? I algun diumenge inclús també, i coses d'aquestes, no? Llavors, quan jo vaig poder tenir una feina i em va poder permetre recollir els meus fills al col·legi, ostres, gaudeixes d'aquell temps, no? És a dir, d'aquell temps que no vas poder tenir tu, no? I jo reverencio el meu pare, eh? Vull dir, pobre, va morir sense conèixer els seus nets, i és una de les coses que més trist em posa sempre, el que no hagin pogut disfrutar d'una persona tan bona com era.
però ostres, almenys suplir-ho, no? Suplir-ho en temps, en donar-li una mica de qualitat del teu temps, que quan estiguis en condicions de fer coses amb els teus fills, no només estar allà veient la tele i tal, no, vull dir, participant, acompanyant-los al futbol, ja veureu el que s'espera ara, els que són joves, vull dir, prepareu-vos-en, tens sort,
a més, i diumenges ocupats, clar, bueno, durant 12 anys.
I el David les té les tres iguals, almenys les portarà les tres a ballet, però quan portes una a futbol i l'altra a ballet, la cosa es complica una mica, no?
Home, i si juguen a futbol les tres?
No, bueno,
vés a saber.
Però vull dir que, almenys quan tens de la mateixa sexe, és més fàcil que compaginis una mica les activitats del cap de setmana, no? De sexes diferents, clar, i el que li gusta a l'un no li gusta a l'altre.
Això és evident,
no? Però poder donar temps, això és el que jo vaig trobar més com a canvi, no? Evidentment, la meva mare era una senyora que estava a casa i no feia res més, la meva dona, evidentment, ha treballat i ha fet mil coses, però vull dir que tots hem pogut donar-li als nostres fills els espais de temps, que ja dic, jo això és el que em queda una mica a mi com a recança, no? El no haver tingut tant de temps de papa.
Entrem ja en els últims minuts, farem un parell de rondes ràpides, breus. Una per saber si vosaltres canviaríeu alguna cosa del concepte de pare.
Bueno, el que comentava Toni, no? El que comentava el Toni abans, el tema del temps, si encara són petites i encara... hi ha temps, però temps, el que ja ha passat no el recuperem, evidentment. I la nostra lluita realment, com a projecte familiar, és la lluita del temps, és guanyar temps. El nostre projecte també de forma de guanyar-nos la vida professional no deixa de ser per intentar guanyar temps, perquè la finalitat només és una eina, que la finalitat última és temps familiar, i la lluita real és aquesta. La fictícia és la de la feina, òbviament, és una eina només. I canviar, no, perquè tenim clar que aquesta és la lluita, però no hauria de ser una lluita, hauria de ser una realitat, o almenys aquí és on volem arribar. Però en qualsevol cas seria això, i evidentment, al final és progressiu l'aprenentatge com a pare i de l'educació, i aprendre a negociar i aprendre a interpretar els codis dels nens i pensar com a nens, no com a adults. Bueno, doncs amb la primera aprens més respecte a la segona, i suposo que la segona respecte a la tercera encara aprendràs més. Però no és per mirar enrere, sinó per dir, bueno, és que al final...
No canviaria res. Algú faria algun canvi?
Jo és que això que deia el David ho resumiria en: hem de treballar per viure i no viure per treballar, no?
Clar.
O sigui, a mi una de les coses que més em sabia greu a l'hora de reincorporar-me, hi havia moltes coses positives, no? Retrobar-vos a vosaltres, al Jordi, a la Carme i a la resta de companys, però una de les coses que em sabia més greu era tot el que em perdria les hores que, tot el que em perdo les hores que estic aquí, no? Actualment tenim la sort de tenir WhatsApp i poder estar comunicats permanentment amb la família, i el primer que li dic a l'Aida pel matí quan surto de casa és: han recordat d'enviar-me
la foto de rigor.
De com l'has vestit, o de si somriu, o del que sigui, no? Perquè és que és això, és tot el que perds, que al final, escolta'm... la vida continua, no? Hi haurà un moment que ja es farà gran, ja farà la seva vida, jo faré la meva, tindrem aquells punts en comú, de moments compartits, i no pots viure tot el que viu la teva filla, evidentment, però ara que és tan petita, no? Sobretot és això, voler veure l'evolució constant, no? Tots els canvis, totes les coses noves que fa cada dia. A més, en aquesta edat, clar, és que cada dia és una cosa nova. No, jo el primer dia, fa una setmana, vaig arribar a casa, no? I em diu l'Aida, diu, avui ja comença a somriure. I clar, vaig quedar jo assegut al sofà al costat,
mirant-la com si fos un
quadre, fent-li cosetes, saps?
A veure
quan em somriu per primera vegada, no? Ostres, quina passada, tu.
Nois, estem ja en el final, molt ràpidament, jo, intervencions molt curtes.
Sí, mira, jo la qüestió del temps el sento a patir amb pròpies carns. De la mateixa manera que vaig intentar donar tot el temps que tenia, en tenia poc. I el problema del segle XXI és buscar temps. És el petroli, el que descobreixi, com poder tenir temps, aquest és bo.
Toni, tanques.
Bueno, com a pare, no sé, això funciona com un pack sencer, és a dir, no pots dir, oblido aquest trosset i em quedo amb aquest altre, perquè l'educació dels teus fills passa per aquestes coses. La teva parella s'encarrega de dir-te molt ràpidament les coses que fas malament, és quan te dice, tu hijo ha hecho, això és culpa tuya, seguro, i llavors vull dir que això et refresca la memòria, però vull dir, no te'n penedeixes de res, i tot ha format part d'un procés que ara que els meus tenen 26 i 21, doncs et cau la bava i estàs molt content, i bueno, i ja veureu, és molt divertit. Todo va peor, com li deia abans al David, no us feu il·lusions, però tranquils.
A veure molt quan bé. Inventen la màquina del temps.
La màquina del temps, bueno, a les pel·lícules ja surt, eh? Sí. El David, el Jordi, el Pol i el Toni, els agraïm moltíssim que hagin compartit la seva experiència com a pares avui amb nosaltres per celebrar d'una manera diferent el dia del pare. Moltíssimes gràcies. I a continuar la lluita.
Gràcies.
Que vagi molt bé. Adéu-siau.